Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Cal que facis el programa amb caputxa? Està mala educació, jo penso.
A mi m'agrada dur caputxa. És que aquesta època de l'any nosaltres som molt caputxeros. Ens funciona molt una mica de caputxa. Jo ja ho començo a fer també per projectar el fred, saps? Com de dir que vingui ja, perquè estic, ja començo a estar una mica farta, perquè l'estampa de gent venent castanyes al carrer mentre estem a 26 graus...
I amb màniga curta no
convida.
Sap greu pel gremi dels castanyers i les castanyeres, perquè realment no ve de gust menjar castanyes aquests dies.
No, gens.
Potser amb el canvi d'hora, que serà, crec que és l'últim cap de setmana d'octubre, quan es canvia l'hora, sí. Llavors ja ve una mica més de gust, perquè a les 6 de la tarda és fosc i ja entra més una castanya.
Però a tu t'agraden massa les castanyes?
No.
A mi tampoc.
No, m'agrada molt l'olor de castanya. I anar pel carrer i veure gent menjant castanyes.
Perquè la idea és molt poderosa. O sigui, la idea de tenir una paperina calenta a les mans amb una cosa que és petitona, que la trec... Però és veritat que estan dolentíssimes.
Va, escolta'm, què passa? Quina cançó tens aquí? Perquè veig que està apuntat aquí. Una cançó de la Muixca...
Ho havia oblidat. Abans de res, abans de començar tota la història, avui és dia d'alegria per aquest país nostre, perquè 31 FAM ha tret nou disc, que es diu Per si ens veiem en una altra vida, tot boníssim, col·laboracions amb Bamba MF, o com es pronunciï, no sé qui és, Gutjan, de la Pound Gang, i el que tots esperàvem amb molt delit, que és la col·laboració amb la Muixca.
Aquest any jo tinc l'esquital i jo parlant i ratxeta pel matí tota una senyora. Jugava amb l'oferta i la d'onda de locura. L'estimo fins que el sol hagi marcat que és l'hora. Recordo quan em treia lo mal o la pena. I busco el que em donaves amb cueros, amb nenes. El mal s'acumula pel cos, per les venes. Si acceleres ràpid et mates quan plenes. I els seus crits se m'han quedat per dins. Seu culet t'ha apretat per al jeans. La baby m'enyora, se li ha passat l'hora, ja no
canta molt, no, la Muixca?
Què vols dir?
Que ells no canten.
No, sí que canten, però t'he posat el fragment on canta ella perquè t'està explicant que ha col·laborat. Però tot el disc realment val molt la pena, eh? O sigui, si us agrada la música urbana, 31 FAM són uns referents perquè van ser dels primers en fer-ne, i sobretot en fer-ne de molta qualitat, i jo crec que val la pena posar-vos-la avui quan torneu a casa.
Molt bé, doncs tornant a casa, deures a escoltar el nou disc de 31 FAM.
Una i otra vez, ella fue.
Dimarts es va estrenar el documental de David Bisbal a Movistar Plus, que és un repàs a tota la seva trajectòria.
Ha sido muy difícil llegar para conseguir el sueño. Todas esas personas que lluitaban...
Ja ho vam comentar aquí al programa, tranquil·lament, que es parla dels seus inicis i també del seu pas per OT. Però sí que és veritat que en tot moment s'evita mencionar el nom d'una persona que va ser important en aquella etapa per en David Bisbal, que és el nom de la Chenoa. Doncs bé, ja tenim declaracions de la mallorquina sobre el documental. N'ha parlat a Europa Press.
Pero creo que es una cosa muy bonita ver que, a pesar de los caminos diferentes, ¿no?, hemos salido de Operación Triunfo, los dos, y seguimos aquí. Yo creo que yo estoy cerrando mi círculo presentando Operación Triunfo en la edición de 2023. Y aparte de eso, creo que también hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma.
És molt elegant, ella, sempre.
Molt, perquè aquí també s'hi podria haver abonat una miqueta i tal. No perd el somriure, educadíssima, bon to i elegància.
I, de fet, després li repregunten encara una altra vegada, com encara ha insistit, perquè, clar, no estan obtenint la resposta que busquen, i tot i així ella es manté com molt ferma amb la seva resposta, com molt neutra. Recordem que la Chenoa, hi ha molts nervis per això, perquè serà la presentadora de la nova edició d'Operación Triunfo, que comença les seves emissions el 20 de novembre, a Prime Video.
Això ho seguirem bastant.
Home.
I estem intentant que pugui passar per aquí el programa un dia la Chenoa i també parlar una mica com anirà tota aquesta nova temporada d'Operación Triunfo, que sí que és veritat que per primera vegada no es fa en una tele convencional, sinó que es fa en una plataforma, i haurem de veure com funciona. L'altre dia deien que tenien problemes ja perquè molta gent volia anar de públic i se'ls van saturar els servidors de la productora.
Mira, res fa més pal que anar de públic a Operación Triunfo. Jo hi vaig anar una vegada i és... Però perquè és la gales molt llargues, estan molta estona de peu...
Deus arribar molta estona abans,
molta estona abans,
les proves...
Marxes molt tard, et porten com amb uns autobusos llançadora, clar, que és molt pesat, o sigui, has de ser molt fan.
Et van donar menjar?
Sí, et donaven en aquell moment, quan jo hi vaig anar, que era el 2018, 8, et donaven un entrepà de formatge o de pernil, em penso que podies escollir, i un Kit Kat.
Ah,
i una aigüeta. Estava bé, eh? Vull dir, es notava que hi havia calés, però clar, drets tota l'estona.
Suposo que ja ho sabeu, però el búnquer de Catalunya Ràdio ha guanyat l'Ondes al millor programa de ràdio de proximitat. Per tant, des d'aquí, una felicitació enorme per en Peyu, en Jair i la Neus, que aquest matí parlàvem amb ella per saber com va rebre la notícia.
Hola, companys! Doncs mireu, jo em vaig assabentar d'això de l'Ondes sortint d'una reunió de famílies que van fer d'inici de curs per explicar una mica com va tot a l'escola i per explicar que hi havia polls també a l'escola. Llavors vaig arribar al cotxe per marxar, no vaig mirar el mòbil en cap moment i llavors vaig sentir per la ràdio, Catalunya Ràdio, que deien que el búnquer havia guanyat un Ondes i que en Peyu i en Jair havien entrat per la tarda a Catalunya Ràdio a parlar-ne i em vaig flipar molt fort i pensava, just en aquell moment jo estava dient hi ha polls a l'escola, tanto amb això.
Totalment analògic, eh? Ella posa la ràdio i li arriba que és guanyadora d'un Premi Ondas.
Pell de gallina, la millor. A més, la Neus Rossell té això realment, que clar, que treballa de mestra també, que m'encanta, sí, perquè és com la seva doble vida de Hannah Montana, saps? I realment aquí topen les dues coses. Està fent, diguéssim, de Miley Cyrus i de sobte Hannah Montana rep una notícia que és que ha guanyat un Ondas.
Per cert, ahir al vespre es va viure un petit moment de caos boníssim, perquè m'ho vaig passar molt bé escoltant-lo. Al Tot Costa, en Jordi Costa, va haver de comunicar que el búnquer acabava de guanyar un Premi Ondas i va tenir un petit lapsus amb el nom de la Neus.
No.
Sí, però no passa res.
No és una alarma antiaèria, tot i que aquests dies ja podria ser. És la sintonia del búnquer, el programa de Catalunya Ràdio amb el Peyu, el Jair Domínguez i la Neus Llorenç? No.
La Neus, sí.
Rossell. Ara m'havien callat amb el...
Neus Llorenç.
Amb el
Cumbre. Ens pot passar tots. Però ja venia com amb buffering, saps? En Jordi Costa ja arrenca que dius...
No,
alguna cosa passarà, perquè sí, jo no el veia segur del tot.
No, arrossega molt les lletres.
Molt, molt, molt. Feia patir al final si se la fot, però bueno, escolta'm.
Et diré una cosa, no passa res perquè ens pot passar a tots, però és veritat que a ningú li passa amb el nom del Jair Domínguez mai. Vull dir que la pobra Neus sempre és la que la gent s'oblida, la que la gent no té present, i no crec que sigui una casualitat. Per això és molt important que anem repetint el seu nom. Neus Rossell, la millor. Ens cau increïble i tant de bo vingui d'aquí poc al programa.
I en Peyu no hi ha problema, perquè com que no té cognom,
és Peyu.
Tu dius en Peyu. Molt poca gent, diguéssim, si li fas dir el nom i cognom d'en Peyu, te'l sap dir de seguida.
Jo,
nom
mira,
i cognom
mira que jo el nom... Jo amb el nom me'l sé perquè a vegades tu el dius, però vale, l'oblido
doncs,
sempre.
Com es diu?
És que no ho sé. No,
Lluís.
Es diu Lluís.
I de cognom?
Per mi es diu Lluís Peyu.
Lluís Buclar es diu.
Que a vegades penso que els hi fa més il·lusió que a mi. És impactant.
Més catalans que han estat distingits amb un Premi Ondas. La que sentim és l'Úrsula Corberó, que ha guanyat l'Ondas a millor actriu per la seva interpretació de la Rosa Peral al Cuerpo en Llamas. També en Marc Giró, millor contingut de proximitat pel Late Show que fa a Televisió Espanyola.
Que ja no parlarem del concepte contingut de proximitat.
A mi no m'acaba d'agradar, però vaja, tampoc ningú m'ha demanat.
És una falta de respecte tremendo i és catalanofòbia, però què hem de fer?
I també la Kings League, que ha estat considerat el millor programa d'entreteniment, que és un programa que no s'emet per la televisió i que es pot seguir per Twitch i per les xarxes.
Ara en parlarem, de la Kings League, perquè crec que no va tan bé com sembla.
Sí? Creus que va una mica de baixada?
A veure,
potser?
I que, o sigui, també en parlarem bé, perquè també crec que es fan titulars de va de baixada, tal, i segueixes mirant els números i segueix sent molta gent la que ho mira.
En parlarem d'aquí una estona, perquè en Pau Espart doncs, ha investigat una mica aquest rumor que hi havia que deien la Kings League o el Twitch ja no és el que era, i ens hem preguntat això, si realment està de baixada o no està de baixada. Abans passem per Oviedo. És un dels vídeos de les últimes hores. Si veu l'actriu Meryl Streep ballant al ritme d'unes gaites amb música tradicional d'Astúries a l'hotel de la Reconquista d'Oviedo. L'actriu és a Espanya perquè recollirà demà el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Per cert, que va omplir ahir el Palau de Congressos de la capital amb més de 2.000 persones perquè feien com una trobada, una conversa amb l'actor Antonio Banderas.
My mother's love of the theater.
El amor de mi madre por el teatro.
I just she gave it to me like food.
Nos lo dio, me lo dio, and como pudo.
The desire to
el deseo
filter what I know
through the eyes of someone else. A través de los ojos.
Van estar parlant moltíssima estona. Ella va explicar que la passió per la interpretació la va heretar de la seva mare i també, entre d'altres coses, de com de difícil és a vegades ser dona dins el món de la indústria cinematogràfica de Hollywood. Per cert, serà demà que la infanta Leonor li farà l'entrega d'aquest premi Princesa d'Astúries de les Arts.
Este colegio me hizo mucho daño.
¿Estás bien?
Demà s'estrenarà la setena temporada d'Elite, una de les sèries més llargues que ha tingut Netflix, que no sé si has seguit alguna de les seves temporades.
Mira, jo crec que vaig seguir-la fins la tercera, encara la vaig veure, ni que sigui una mica de reull, però ja després
ja vas
ni els trailers.
Una miqueta. La primera temporada es va estrenar l'octubre del 2018 i la veritat és que va tenir un èxit descomunal a tot el món i diuen que 5 anys després ja no queda cap dels primers actors i actrius que van participar en l'arrencada de la sèrie, que els han anat canviant tots. Jo la veritat és que no ho he seguit i no t'ho puc confirmar.
Em sap greu que has dit una fake news, eh? Aquesta temporada és especialment important perquè torna l'Omar Ayuso, que vam conèixer la primera temporada i que crec que va sortir fins ben bé la cinquena, llavors ha estat un parell de temporades sense sortir. Jo suposo que ell va deixar el projecte perquè tenia la intenció de trobar nova feina i el rumor és que no n'ha trobat o no li pagaven tan bé o no sé, o potser l'hem fet una gran... No, o potser li interessava interpretativament, no ho sé. Però el cas és que ha tornat a la sèrie amb aquesta setena temporada i així ho explicava avui a la presentació que han fet.
¿Cómo ha sido la vuelta? La vuelta ha sido una vuelta dulce. Yo lo comparo con volver a casa de tus padres porque hay algo como de haber avanzado vitalmente y personalmente en la vida, pero volver aquí conlleva como habitar espacios y inseguridades que pensaba que había superado. Este es un proyecto maravilloso con un equipo que es una familia y nunca me he sentido tan querido en un equipo como en este. Pero es verdad que Elite es un producto con mucha exposición y esclavo del cuerpo, de todas estas cosas. Entonces, bueno, tiene su complejidad.
Per cert, que Netflix ja ha anunciat que hi haurà una vuitena i última temporada, que ja era hora. Per mi, Elite és l'exemple.
S'estava estirant massa ja, potser?
Bueno, què massa? O sigui,
no ho sé.
Temporada 3 ja es veia apurada. Vull dir, va ser bona la primera i després ja tota la resta ja no acabaven de quallar. Per mi, massa. S'han de saber acabar les coses a temps.
Yo lo que hago es enseñar mi día a día, mi estilo de vida, lo que hago, lo que no hago, mis problemas, mis complejos.
Més estrenes, perquè aquesta nit s'ha publicat a Amazon Prime el documental de la TikToker espanyola Marta Díaz, que m'hauràs d'explicar una mica quin és el contingut que fa, perquè tampoc la segueixo.
Perdona, no has escoltat el tall que acabem de posar on diu literalment quin és el contingut que fa?
Però no ho sé, he sentit això, però no sé exactament a
doncs
què es dedica.
Doncs com tot, és una TikToker convencional en el sentit de dir que la pots confondre amb moltíssimes altres noies que fan contingut a TikTok, explica el seu dia a dia, es maquilla, ensenya la seva rutina d'esport, el que s'ha comprat, el que diríem estil de vida.
Molt bé. Doncs aquest documental ensenya com ha estat realment la seva vida durant els últims mesos, que ella mateixa ha explicat que han estat els millors laboralment parlant, però els pitjors a nivell personal. I llavors suposo que hi ha moltes ganes de saber què és el que li ha passat.
Jo encara no he pogut veure el documental. Tinc la intuïció que serà un punt cutre, sobretot perquè el personatge de la Marta Díaz crec que és un personatge del qual es pot treure molt poc suquet, la veritat, però sí que estic intrigada amb la relació que té amb el futbolista Sergi Reguilón. Es pronuncia així?
Pot ser.
Bueno, és una relació que ha estat molt pública des del primer dia i molt viral també perquè, com que ell també era futbolista, doncs s'han ajuntat com els dos públics, no? I els últims mesos hi ha hagut moltíssims rumors de crisi, moltíssims rumors de que potser ho havien deixat, i és l'única cosa que jo crec que potser el documental ens podrà mostrar alguna cosa interessant. Et diré que ahir van estar tots dos a la gala de presentació del documental.
Ell també?
I el tràiler apareix.
Ah, molt bé.
Que això d'alguna manera també desmenteix els rumors de ruptura, però també, com que ella diu que han estat els pitjors mesos de la seva vida a nivell personal, penso, ojo, que no ens expliqui alguna cosa d'aquesta crisi, ho seguirem.
Em sorprèn que ell hi estigui tan present, perquè veig que és jugador del Manchester United i, vaja, a vegades els jugadors, quan estan amb equips bons, no els deixen participar de segons quines coses, però bueno, està bé. I ell parlarà en el documental, no? Entenem?
El tràiler apareix moltíssim.
Val.
Moltíssim.
Per tant, serà interessant de veure-ho. Passen 6 minuts, un quart de dues.
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Élite sí, Élite no. Ho heu seguit gaire?
Jo igual que la Juliana, exactament igual.
Fins a la tercera o sí, llavors vas desconnectar, no?
Em va començar a fer mandra, sí. Mm-hmm.
Exactament el mateix, i a la tercera no la vaig ni acabar. O sigui, dos primers capítols doncs i ja vaig veure que res.
No m'explico com han fet 7 temporades, doncs, si ningú es va mirar la quarta.
D'aquí no, però no devem acabar de ser el públic, potser, d'Élite. Bé, canviem de tema perquè hi ha una crisi al sector streamer espanyol perquè una de les creadores amb més seguidors, que és la Cristinini, que també és coneguda per haver presentat el Gran Prix aquest estiu...
Una noia catalana. Anna, deixa'm dir-te.
Va admetre... Viu a Andorra o viu a... No sabem on viu.
No, però bueno, sí que parla català.
Molt bé. Doncs va admetre fa uns quants dies que els streamers estan perdent audiència.
Es que está todo... abajo. Pero el grosso de todos... abajo. Pero para abajo pegándonos una hostia brutal.
Ja ho sentiu, va ser molt clara perquè les dades realment certifiquen que ella i d'altres com, per exemple, l'Ibai, el Rubius o l'Auronplay tenen menys espectadors que abans, però no sé si podem parlar de crisi.
Bé, les dades, o sigui, s'ha de tenir clar que és una crisi a Twitch, la plataforma de vídeo en directe propietat d'Amazon, que està focalitzada a Espanya. Però no és tant que Twitch estigui perdent audiència, sinó que s'ha diversificat i per això les seves estrelles estan patint aquesta caiguda. I el Periódico d'Espanya ha publicat un article que analitza els espectadors que tenien els 10 streamers espanyols més populars al setembre del 2021 i ho compara amb el setembre d'aquest any. La davallada és de mitjana del 51%.
Escolta'm una cosa, és molt injusta aquesta comparació perquè tu saps què estàvem fent al setembre del 2021, oi?
A la pandèmia.
Estàvem tancats a la nostra puta casa. No es pot competir contra això. És que no es pot.
Però...
No, vull dir, és molt normal.
Hi ha altres dades que indiquen que potser passa alguna cosa més, i de fet la Cristinini, que per cert resideix a Salou, o és el seu lloc oficial d'on és originària, pensa que els mateixos streamers comencen a estar farts.
Se ha quemado mucho aquí en España, nos hemos quemado mucho todos, un poco, y se nota. Creo que el viewer también nos ha quemado. Nos lleva viendo como a lo mejor 3 años. Si ahora sale alguien, pues, de Latinoamérica nueva que le haga gracia o lo que sea, pues es la novedad.
Després hi ha aquest altre debat, que és si el públic llatinoamericà està deixant de consumir els streamers espanyols i coincideix amb el fet que els streamers llatinoamericans estan guanyant pes. A més, la Cristinini reconeix que és un públic que quan el tens t'aporta molt.
Sí que, o sea, la comunitat llatinoamericana tiene una cosa buenísima y es peña fiel a más no poder.
I ara potser ja no hi estan.
S'ha dit sempre, això, que la gent de Llatinoamèrica, quan et segueix amb una puta intensitat.
I que hi ha molt més públic, és evident, a Llatinoamèrica. Si arribes allà, tindràs unes estadístiques molt més altes.
Però per proporció, ha d'haver-hi gent més intensa que aquí. Vull dir, ha d'haver-hi més gent intensa... Ai, ja m'està entenent,
sí, sí,
no?
Sí.
Està sent molt difícil tot.
I l'article que ho ha analitzat ha parlat amb el professor associat de comunicació de la Universitat Autònoma, Adrià Padilla, excompany meu de classe, i li he volgut fer una consulta per aclarir allà alguns aspectes, i diu que a Twitch, a Espanya...
No és excompany teu de classe,
sí,
eh? Ai!
De debò!
I t'ha semblat que m'ho havíem de dir, no?
Bé, quan l'has trucat, primer d'haver hagut de parlar una mica com us ha anat la vida des que vau deixar l'Uri fins
meva,
ara, no?
I tu expliquen que estàs treballant en un programa de safareig.
És que, mira, m'ha dit que ens escoltava, però literalment que feia 10 anys que no hi parlava, perquè, clar, fa 10 anys que vaig acabar la carrera, doncs imagina't.
I com has resumit aquests 10 anys de la teva vida?
És que per mi és molt més interessant sí, això que no pas el que ens estàs explicant dels streamers. Escolta, llavors ell no sabia ni que estaves amb la Núria. L'has hagut de dir o no hi ha tanta confiança?
He de dir que hem entrat en el terreny personal. Ens hem centrat més en el professional. Ell és a la universitat, jo a la ràdio...
I ell i... està bé, li ha anat tot bé aquests
sí.
10 anys. Sí, està content.
Deia això, que s'havia dedicat a analitzar doncs, tot el món digital i que justament el que ha vist és que a Twitch, a Espanya, no perd espectadors, però que el públic se n'estan anant a streamers mitjans i petits, que són desconeguts per a la majoria de la gent i que són molt de nínxol. Posava d'exemple que és mirar algú que es dedica a fer ceràmica o que toca el piano. I clar, no arriben ni al miler d'espectadors, però com que es fragmenta tot molt, després els grans hi perden. I l'altre factor és que el públic de Twitch s'està desplaçant a la matinada, hora d'aquí, i això és el que indica que potser el públic llatinoamericà està agafant força, però el dubte és si augmenta o bé hi ha un transvasament, perquè deixen de veure això els espanyols i prefereixen els més propers a ells.
4 minuts, arribem a 2:15. Roc Massaguer, bon dia.
Hola, què tal, com anem?
Bon dia, Roc. En Roc és periodista, youtuber i expert en xarxes. L'hem sentit molts anys aquí a Catalunya Ràdio. Per tant, si necessitem un expert, el nom és Roc Massaguer. Llavors, Roc, estem davant d'una crisi de Twitch?
No una crisi greu. Jo crec que ho heu explicat molt bé. Els números indiquen un canvi de tendència, però tampoc indiquen una crisi molt gran. Sí que és veritat que s'ha perdut el factor de novetat. És a dir, Twitch ja no és aquella idea, aquella princeseta d'ai, anem a Twitch perquè és el nou lloc on tot funciona i és meravellós i tal, que durant una època vam tenir. Ho ha dit molt bé la Juliana, no estem en pandèmia, per tant la gent torna als seus horaris habituals i per tant té menys temps, perquè Twitch és un tipus de contingut que demanda molt compromís per part de l'espectador, són transmissions llargues i normalment es fan cada dia, llavors si tu segueixes la Cristinini cada dia has d'entrar a veure-la i al final doncs la vida ens porta a altres llocs. Per tant, jo crec que hi ha un canvi de tendència molt bo, com explicàveu, els creadors petits i mitjans estan creixent, s'està assentant aquesta tendència, és bo, però jo no parlaria d'una crisi general ni massa important.
Clar, llavors hi ha molts creadors, els grans creadors, que jo crec que es deuen començar a preocupar quan veuen que les mètriques els baixen. Creus que això implicarà que comencin a innovar una mica i facin contingut diferent? Perquè potser la gent també s'està avorrint una mica de veure sempre el mateix.
Sí, bé, cal dir que cada cas és molt diferent. El Lillo Juan, per exemple, que fa el mateix que els altres o molt similar, ha crescut, altres han baixat. L'Ibai, per exemple, cada dia fa una cosa diferent, vull dir que no se li pot dir que no innovi. Jo estic una mica en la línia del que deia la Cristinini, que al final les cares, quan veus cada dia la mateixa persona durant 3 anys, potser arriba un moment que dius, mira, tinc ganes de veure una cosa diferent, perquè també et dic que tu, i com jo, per exemple, faig un directe cada dia, al final és molt difícil ser interessant durant 2 anys parlant cada dia, saps? Llavors la gent busca alternatives i és una tendència normal, crec jo.
És que tu ara ho deies, allò, parlant, de fet la Cristinini en aquesta explicació és ella davant del seu espai parlant, potser ja està, no? Falta alguna cosa més que veure algú parlant davant d'una càmera.
No sé si n'estic tan d'acord en el sentit de que segueixen un contingut interessant, però és veritat que és difícil moure grans audiències. Hi havia una mica de bombolla. Jo crec que els més grans estaven sobredimensionats i ara s'està corregint. Jo crec que no és normal que cada dia 40 o 50 mil persones estiguin escoltant algú explicant ben bé res en particular, no? No crec que el format sigui dolent, crec que és un format que Twitch funciona molt bé i que a la gent li agrada, però en segons quins casos, no? És a dir, no és com els podcasts, doncs els podcasts segurament han anat variant, però al final és gent parlant, eh? Vull dir que no crec que sigui una qüestió, sincerament no crec que sigui una qüestió de format, sinó més de cares, perquè també la Cristinini parla d'un sector de Twitch molt concret. La realitat de la resta de gent que estem a Twitch és molt diferent i crec que això també s'ha de tenir en compte.
Llavors, això també deu afectar d'alguna manera o afectarà la Kings League, no? Que anaven com molt de pujada i ara hauran de remar fort per mantenir aquestes mètriques.
Sí, la Kings League ha baixat molt també per aquest factor de la novetat. És a dir, la Kings League cada setmana s'inventaven una cosa nova i la gent tenia moltes ganes de seguir-ho i al final crec que amb aquest ritme que porten tan gran estan cremant una mica doncs la gallina dels ous d'or, però tot i així segueixen tenint, ho deia també la Juliana al principi, segueixen tenint uns números molt, molt bons. Bé, això són, ajustem, diguem, doncs els diners que poden rebre, els ingressos, ajustem una mica i tornem a una mitjana més estable. A Twitch jo crec que les mitjanes són molt més volubles que a la televisió o altres mitjans tradicionals i al final es tracta d'ajustar-ho. Jo crec que és normal el que està passant amb la Kings League i tenir una mitjana de 40-50 mil persones cada vegada que fan qualsevol cosa és moltíssim i no crec que estiguin especialment preocupats.
I ara que parlaves de la tele, clar, el públic, com els streamers, doncs també es fan grans, passen els anys. Pot ser que prefereixin les sèries o la tele convencional, fins i tot?
Jo sempre he pensat que no són excloents, és a dir, que no es fan competència. Jo a mi m'agrada veure Twitch, i a mi m'agrada veure una sèrie a Netflix, i a mi m'agrada veure escoltar ràdio en directe i després escoltar un podcast. Jo crec que són complementaris. Jo crec que els joves no han deixat de veure plataformes i sèries i vídeos on demand, i crec que el que fem és alternar i buscar quina cosa ens convé en cada moment. Jo no crec, és veritat que el nostre temps és limitat i això afecta, però no crec que sigui o una cosa o una altra, no? Twitch en aquest sentit és una mica com la ràdio, et fa companyia, es deixa de fons, és molt d'hàbits, ho sento a les 3, ho sento a les 9, i en aquest sentit crec que és perfectament...
Doncs mira, ens hem quedat amb les últimes paraules d'en Roc, no sé si l'hem perdut. En tot cas, Roc Massaguer, periodista, youtuber i expert en xarxes, també creador de contingut que podeu seguir a Twitch, a YouTube i a Instagram. Moltíssimes gràcies. Pau Espark, gràcies.
que vagi bé.
Tu no ets gaire consumidor de Twitch, em sembla.
No.
No, eh?
Més YouTube.
Sí. Sàpigues que la gent està enganxada a la narrativa de tu i el teu company de classe retrobant-vos 10 anys més tard, eh?
Doncs ja la continuarem. De fet, ell estava content d'haver coincidit. Mira,
allò va fer un camins. Cafè. Retrobament en directe.
Us heu emplaçat a una trobada física per acabar d'explicar-vos la vida?
M'ha dit, com que em dedico a analitzar tot el tema digital, hi ha una altra història que potser et pot interessar. Parlem d'aquí uns dies i potser això ens serveix d'excusa, però clar, m'heu de comprar el tema abans.
Però éreu amics d'abans?
Home, de companys de classe durant 4 anys de carrera.
Home, però hi ha companys i companys. Exacte, no, i he estat companya de gent durant 12 anys d'escola i gent que no sé res d'ells,
si ets amic d'una persona, has dormit a casa seva?
No.
Ell ha dormit a casa teva?
No.
Roger, tu no tens cap amic?
No, és veritat.
No tens cap amic, segons aquest filtre.
Aquesta regla no...
No, per mi la norma és... Saps com es diuen els seus pares?
Pam, boníssima!
Aquesta per mi és prou acurada, sí.
No, i és algú de qui sé, de la seva vida personal, tot i el pas del temps i la distància...
I què fa, personalment?
No, ho parleu a la publicació, perquè això ja se'ns està anant de les mans. A la tornada parlarem de la nova publicació de la Rosalía i descobrirem si tenim addicció a la feina.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de 2:15. Ahir la Rosalía va penjar un Instastory, un mem d'una dona que aguanta amb penes i treballs 6 barres de pa. En una barra hi posa My Relationships, és a dir, les meves relacions personals. En una altra hi diu El meu art, i a totes les altres hi posa La meva feina. I la dona realment ho passa malament amb totes les barres de pa.
Se la veu molt apurada, realment.
T'ha agradat aquest mem?
Se la veu molt sobrepassada.
Us ha agradat?
M'ha agradat. Jo m'he sentit bastant identificada. Crec que en aquest programa, en general, tenim moltes barres de pa a les mans on posa My Job. I per mi és molt significatiu que, tenint en compte les poques coses que penja la Rosalía últimament, i sobretot sabent que aquests últims dies l'han estat relacionant romànticament amb gent i que tothom està pendent de què diu i què fa, que pengi justament aquest repost. Perquè és una manera de... És una declaració d'intencions amb tota regla. Ens està llançant un missatge que és: estic 100% focalitzada en la feina. Les meves relacions personals són lo de menys. Laura Grau, no riguis així. Per cert, avui és el sant de la Laura Grau.
Ah, molt bé, sí. Home, felicitats. Bueno, sí. Enhorabona.
També és... primera notícia, també.
No ets de celebrar el sant, eh?
No me la pot sudar més. Ja, em sap molt de greu.
Hi ha una part de la població que celebra molt poc.
Doncs perdona, per mi és una horterada no celebrar el sant, perquè és una celebració més.
No li farem un lletge a una festa, no? Però és que és una festa tan fluixeta per mi, vull dir, ningú em regala res, no es fa cap sopar, és una cosa de whatsapps, llavors penso, ja tinc prou whatsapps per contestar com per anar contestant felicitats per una cosa que no me'n recordo ni de què ha passat.
Però és perquè no ho has construït tu. Si tu construeixes una narrativa al voltant del teu sant, el dia del meu sant és superespecial, 27 de juliol, que són les santes, Santa Juliana. He felicitat Laura Escanes també, i m'ha dit que he estat la primera en fer-ho.
Sí? Com l'has felicitat?
Li he enviat un missatge de whatsapp.
I què deia? Què deia el missatge?
Laura, cor. Bon sant.
Ah, molt bé. I t'ha respost que eres la primera, però clar,
correcte.
Això, que era a les 12 del migdia o així.
És que el sant es felicita poc, és molt fàcil ser la primera.
El sant passa molt
per alt. Estratègia per lligar, si heu de lligar amb alguna Laura aquests dies, feliciteu-la.
Totalment. Bueno, tornant al que estava, perdoneu.
Tornant al tema Rosalía, perquè he vist que la Laura feia com cares, tu no creus que hi hagi tant missatge darrere d'aquest mem que no ens està comunicant res?
Jo crec que ho hem estirat una mica avui. Al final és un mem que molta gent se'l pot aplicar a si mateixa i que ja sabem que la tia està obsessionada amb la seva feina. D'aquí a llegir no tinc relacions o estàs enviant una indirecta al Rau o a X ligoteo que tingui ara, ho veig estirar-ho. Però, per això estem aquí, per estirar les coses fins que rebentem.
Perdona, per mi està claríssim que ens està llançant al món un crit dient: l'únic que m'importa ara mateix és treballar, treballar i treballar. Todo el día working sin descansar. Estoy para nada y no me puedo
casar. Antes de morirme otra vez. Antes de morirme volver. Mira, ja havia avisat, no?
És que és això.
És que,
és que la Rosalía és veritat que realment li encanta treballar. I ho ha dit moltíssimes vegades. És de les nostres 100%. Una workahòlica. I fins i tot el Rau Alejandro, en una entrevista que avui he recuperat fent una mica d'investigació sobre el tema de la Rosalía sent workahòlica, en una entrevista que van fer per Billboard, quan van presentar RR fa 6 mesos, ho explicava.
Si tu estàs con alguien disciplinado, es imposible que no se te pegue el ser disciplinado. Yo sí he sido disciplinado en mi carrera porque...
Eres muy trabajador, baby.
Hasta el sol de hoy estamos aquí. Pero esta es una super... freak, loca, workaholic.
Bueno, él es súper trabajador también, dirá esto, pero es súper trabajador también.
Clases de canto, clases de piano, clases de bailar, el estudio, aquí, allà, jo... Què m'ha tocat aprendre a cantar?
Mare de Déu, estic cansat jo i tot de com ho ha dit i de coses que ha dit. També és veritat que si t'apassiona molt la teva feina, potser és més fàcil que caiguis en l'addicció,
sí,
entre cometes.
Perquè hi ha una mentida que ens diem tots els que tenim una feina de les que es diu vocacional, que citant a la il·lustríssima Inés Hernán, per molta vocació que hi hagi, no t'ha de per què agradar treballar. Vull dir, vocacional és també tirar-te al llit i fer-te unes croquetes un diumenge. Llavors, clar, per aquesta addicció a la feina té un punt de perillosa.
Jo mai he fet unes croquetes. És la meva antivocació fer unes croquetes. A mi m'encanta treballar i em sento molt identificada amb la Rosalia en aquest cas. Però és veritat que aquí jo el que he detectat, i crec que és algo que estareu d'acord, és que els que ja tenim tendència a estar massa aficionats a treballar, quan estem passant un moment delicat a la nostra vida pel que fa a les relacions personals, una ruptura, un dol, encara ens enganxem més a la feina i encara som més workaholics.
Clar, és manera de no pensar.
Totalment, és la manera exacta d'evitar la tristesa, una excusa per no estar sol amb els teus pensaments. O... Bueno, no ho sé, jo és que tampoc penso que no és tan greu ser workaholic. O que potser ho és més del que creiem, perquè també, justament, si realment és greu, és com, vale, llavors perquè tothom és workaholic i a ningú li importa, saps?
Home, perquè tothom li importa pagar-se el lloguer, jo crec, no?
Bé,
clar, per altres coses.
Hi ha molta pregunta aquí, hi ha molta pregunta, molta. Necessitem alguna resposta, per tant, saludem l'Enric Soler, que és psicòleg. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Enric. A veure, la primera pregunta. Parlem de ser workaholic. Realment existeix una síndrome que sigui això? Addicció a la feina?
A veure, si ho plantegem com una síndrome, podem dir que sí. No és cap patologia, però sí que hi ha un conjunt de símptomes. Una síndrome és un conjunt de símptomes que poden indicar, doncs, que una persona té una relació disfuncional amb la seva professió.
I quan et pots considerar realment workaholic? Perquè també tinc la sensació que és una paraula que es fa servir molt a la lleugera i que potser no som realment addictes a la feina.
A veure, s'ha agafat aquest terme prenent-lo de l'alcoholisme, no? Per tant, efectivament estem parlant d'una addicció. Estem parlant d'una persona que és addicta a la feina, és una persona que pensa constantment en la seva feina. És una persona que pot tenir moltes dificultats en prendre temps lliure, és una persona, doncs, que no, doncs, les vacances no ho passa bé, ho passa millor treballant, o no és una persona que vulgui aprofitar algun pont per poder descansar, li costa desconnectar, li costa molt delegar, acostumen a ser persones que són molt controladores, posen més hores de les que haurien de ser normals, la jornada laboral és de 40 hores setmanals, però hi ha persones que hi posen més hores i em dieu sí, perquè els hi paguen o perquè s'ha de pagar la hipoteca o el que sigui. Però una cosa és fer-ho per necessitat i una altra cosa és fer-ho perquè t'agrada, perquè ho disfrutes, no? Un workaholic també veurà deteriorades les seves relacions personals. Com més temps dediquis a la feina, menys temps pots dedicar a les teves habilitats socials, no? Els teus amics o la teva família. I, per tant, pots tenir conflictes en les relacions per la quantitat de temps que estàs dedicant a la feina. Hem de tenir en compte que qualsevol conducta addictiva no es pot considerar una malaltia en si, sinó que és un símptoma. És a dir, és la part que es veu d'alguna cosa que no funciona bé. I, per tant, la meva recomanació és que ens preguntem quina relació tinc jo amb la meva feina i quina funció té la meva feina en mi. Home, si la funció és autosostenir-me, està molt bé. Si la funció és realitzar-me professional, està molt bé. Però si la funció és evitar, doncs, estar a casa perquè no suporto la meva parella, doncs aquí tenim un problema.
I ens estàs destrossant la vida.
Ah, pot estar tothom amb una cara seriosa, crec, autoanalitzant-se, a veure si es compleix alguna de les coses que ens està explicant l'Enric.
Workaholics tots plegats. Però llavors, per curar això, entenc que hauríem d'anar a teràpia i preguntar, intentar descobrir què hi ha darrere d'aquesta addicció a la feina, no?
Perfectament. Amb una teràpia no es treballa sobre el símptoma. O sigui, podem considerar-ho com si fos un iceberg, no? Hi ha una punta que és la que es veu. Però el que es veu és que hi ha una persona que treballa més del compte. És una persona que el fet de treballar li impedeix tenir vida social o mantenir una vida familiar més o menys normativa. No podem anar amb un suplet i intentar desfer aquella part de l'iceberg que veiem, perquè després emergirà doncs, una part de la bola de gel que tenim a sota. O sigui, ens hem de submergir, hem d'anar a sota i hem de mirar a veure per què hi ha aquesta punta aquí, per què es veu això. Si realment estàs treballant, perquè estàs, perquè això fa que t'estalvis, no? Abans algú comentava per aquí, no? Dius, en algun moment que hi ha una situació personal,
sí.
Perdó, que és dura, un dol, una pèrdua, doncs em concentro en la feina, això implica que tinc doncs, tota la meva atenció focalitzada en la feina, però el que estic fent és evitar enfrontar un procés emocional, que és, en el cas que posava vosaltres, és una pèrdua. Clar, el evitar enfrontar un dol, això... a veure, els dols tenen molta flexibilitat. Un els pot congelar, els pot posposar, però si no elaborem un dol en un termini doncs relativament curt, i quan dic curt vol dir doncs, abans d'uns 5 anys, després resulta que al cap de 10 o 15 doncs, se'l presenta a la consulta algú amb una sintomatologia que s'assembla a la del dol. De fet, el dol es caracteritza doncs, per la tristesa de la pèrdua d'allò que apreciaves o que volies, no? Però aquesta tristesa és saludable. Saludable, llavors es pot manifestar una depressió que és la mateixa sintomatologia, però és una sintomatologia de tristesa que és absolutament patològica. I és perquè en el seu moment et vas escaquejar d'afrontar aquell dolor.
I és això que dèiem, que llavors hi ha gent que refugia en la feina. L'Enric Soler és psicòleg, ens ha explicat una mica més què hi ha darrere de ser workaholic, de ser addicte a la feina, i jo feia dies que no veia cares tan serioses aquí a l'estudi de la Laura i la Juliana.
Tenim problemes.
Autodiagnosticats aquí. Enric, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Remuntareu o no? Perquè us veig aquí i dient, hòstia,
per mi netoteràpia.
Alguna cosa.
Per mi netoteràpia, de veritat.
Ha fet una teràpia col·lectiva a tot el país, eh? Penso.
Hòstia, estic molt malament, nois. Però és que a mi m'encanta treballar, és que jo vull treballar tota l'estona. Jo bueno, no ho sé, penso...
Però si has sentit bé l'Enric, és a dir, pot agradar molt treballar, però si no, diguéssim, estàs deixant de quedar amb els amics i amb la família.
Clar, 100%.
Doncs així, sí, 100%. Així sí que hi ha un problema. Fem 2 minuts de pausa i de seguida parlem d'alguns famosos que s'han començat a posicionar davant del conflicte d'Israel de Palestina i sabrem com ho han fet. Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Kylie Jenner pierde 1 millón de seguidores por apoyar a Israel.
Gigi Hadid se pronuncia ante la situación de Israel-Palestina.
¿Dónde están los influencers?
10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Avui, amb la Laura Grau, obrirem un meló delicat, que és que està fent el món dels famosos i els influencers respecte al conflicte entre Israel i Palestina i, de fet, un meló que ja hem tingut a la redacció aquest matí, perquè tampoc ens acabàvem de posar d'acord si aquest era un tema que s'havia de tractar o no i si es podia tractar sense prendre'n partit. I hem tingut el nostre debat, que suposo que ja sortirà per aquí, però en tot cas, què diuen els famosos?
És molt còmode ignorar-ho, però és que aquest tema està molt present aquests dies en aquest univers nostre de celebrities, com ho és també a tot el món, i ha generat molt debat. No parlarem del conflicte polític en si, ni de la guerra, perquè no som un informatiu, ni tenim aquí els experts, ni tertúlia, ni les eines per abordar-ho, però el debat que jo crec que sí que ens pot preocupar és, s'han de posicionar els influencers en aquest conflicte com a personatges públics? Cal que en parlin o és millor que si no estan ben informats no en diguin res? És el que ens preguntàvem, jo crec, a la redacció.
No, és que jo crec que és molt perillós parlar de coses que no domines. A mi, per exemple, m'han estat... No em vull comparar, evidentment, amb la Bella Hadid, però hi ha gent que m'ha escrit dient no et posicionaràs, no diràs la teva. És que no en sé prou. O sigui, és que no és un conflicte que fa molt de temps que dura. Justament en aquest cas, trobo que t'has d'informar molt per poder-ho explicar bé, saps? I poder explicar bé la teva posició. Bueno, em sembla com molt delicat.
Sí, sí, és una opció, eh? I molta gent ho ha explicat així, també.
Repassem alguns exemples de famosos que sí que s'han mullat.
So,
Estem sentint a la cantant Madonna, com deu haver intuït per aquesta cançó, parlant del conflicte en un dels seus primers concerts del Celebration Tour, que l'acaba de començar, però no va ser pas el primer gest que va fer respecte a aquests atacs de Hamas i d'Israel, perquè una mica abans va publicar un vídeo al seu perfil amb imatges d'Israel destrossada, al seu Instagram, on hi deia: veure totes aquestes famílies, i especialment els nens, sent agredits i assassinats als carrers és molt punyent, imagina si això et passés a tu, el meu cor està amb Israel. Llavors, sí que sempre en el seu discurs menciona les víctimes innocents de les dues bandes, però la gent clarament l'ha posicionada amb Israel, perquè és el país que ha mencionat, i això li ha costat moltes crítiques. El mateix li ha passat a la Kylie Jenner de la família Kardashian, que també va perdre 1 milió de seguidors, que són forces, després de donar suport a Israel en una publicació que va esborrar-la al cap d'una hora.
Però veus, crec que és un cas claríssim d'una persona que es va posicionar sense tenir prou informació, perquè va veure doncs el que havia passat, li va impactar la imatge, que jo crec que és algo normal, sí, però no tenia el fondo suficient com per opinar ni per posicionar-se, perquè realment és un tema molt més complicat, saps?
I que per no això pas... acaba recollint cable i esborrant, perquè
que, a més, encara
més, ja
se sap que no es pot esborrar res a internet, vull dir, tothom fa captures, tothom ho torna a difondre.
I més si ets la Kylie Jenner.
Sí, entre les celebrities que han donat suport obertament a Israel també hi ha la Natalie Portman o el Justin Bieber, que de fet li va passar una cosa que també va relacionada amb el que dèiem ara, que és que va a fer un comunicat donant suport a Israel amb unes imatges de Gaza, que era precisament un lloc bombardejat per Israel. Per tant, a la que es va donar de l'error i la gent li va dir: tio, estàs com donant informació contradictòria, o haver d'esborrar.
És que és aquest el perill, que pots desinformar.
Mm-hmm. I una vegada més, el debat és si els famosos n'haurien de parlar encara que no estiguin ben informats, que clar, en aquest cas costa bastant estar ben informat de tot, perquè és un conflicte, el que dèiem, històric, de fa molts anys, i que te l'has d'estudiar bastant bé, eh?
I per mi també hi ha un punt que si no estàs... Si el teu contingut, per exemple, no va sobre coses de conscienciació social, per exemple, vull dir, que fas coses que no tenen res a veure amb aquest món, jo crec que potser també està bé que segueixis fent això, i més en aquests dies que els mitjans estan constantment parlant d'això, que hi ha informació sobre això tota l'estona, jo crec que també està bé que hi hagi espais on aquest tema no aparegui, saps?
L'altre punt de vista de... Jo faig d'advocat del diable, eh? No dic que sigui la meva opinió, però de la gent que parla d'aquests temes, és que no dir-ho o silenciar-ho també és com no donar-li la importància que té i silenciar un conflicte que és molt important ara mateix al món. Hi ha també famosos que han donat suport obert a Palestina.
Nice to meet you.
Aquesta és Dua Lipa visitant un camp de refugiats palestins al Líban el 2019.
Per tant, era força clar el posicionament d'aquesta cantant, que a més també té arrels kosovars, que és un país que també històricament ha tingut molts conflictes, i la família Hadid, la Gigi i la Bella Hadid, que també són unes influencers molt importants, també han comunicat el seu suport a Palestina, i de fet, el govern israelita, des del seu compte oficial d'Instagram, va contestar a Gigi Hadid dient-li: has pogut dormir aquesta nit o estàs bé tancant els ulls davant dels nadons jueus sent acarnissats a casa seva? El teu silenci és molt clar, t'estem mirant.
Que bèstia!
O sigui, un govern oficial dialogant amb una influencer a través d'Instagram, eh? Això està passant.
Wow.
Emma Watson, Selena Gomez o Karim Benzema també han donat suport a Palestina, i aquest últim també ha tingut conseqüències directes del govern francès, que l'ha acusat de còmplice de terrorisme i amenaça amb retirar-li la pilota d'or que va guanyar l'any passat. A mi no em fa cap pena Karim Benzema, perquè també és un impresentable que té un historial que déu-n'hi-do, però trobo que no toca tampoc que
no
censurin.
I és un bon exemple, perquè nosaltres ara parlàvem de posicionar-se o no i dels debats que podíem tenir nosaltres, però sense tampoc parlar després de la repercussió que té. Vull dir,
que posicionar-te... Que
en el, clar, o sigui, aquesta gent realment està sent molt valent a posicionar-se, en realitat, perquè, clar...
Clar, l'altra cosa que es diu dels influencers que es posicionen és que estan intentant aprofitar-se d'un tema delicat per guanyar visibilitat. Rotllo, sí, això és el tren del dia, de les setmanes, ens pugem
això
a la onada.
El pitjor és que ni alguns aquí se'ls nota massa, això, hi ha gent que no sap dissimular, i sobretot a Espanya passa molt.
Ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esta chica. Simplemente deseaba que sus jefes vieran que se dedica a tirar por tierra el trabajo de sus influencers.
Aquest que xerra en una altra polèmica és el Pelayo Díaz, que és dissenyador de moda i col·laborador habitual de Telecinco, segurament el teniu ubicat, que va penjar un text al seu Instagram que va ser molt criticat per posicionar-se clarament al costat d'Israel, sense condemnar les víctimes palestines també del conflicte. El text diu que ell s'ho ha pensat molt, que ha reflexionat molt, però que al final ha decidit dir-ho. Jo crec que el Pelayo, havent set ja protagonista de moltes altres polèmiques, se li veu més el llautó que no res. Sincerament, vull dir, per mi és d'aquests influencers que dius: calla i ja està, perquè és que a més et fots en tots els fregats.
Totalment.
També n'ha parlat d'una influencer que m'han nomenat tot just avui, la Marta Díaz.
A veces hasta digo, ¿en qué momento ha pasado todo? Que es que no me he dado cuenta.
Estem sentint el tràiler del documental on diu que la vida de la influencer és molt dura.
Quina puta poca vergonya. És que és increïble que digui això i es quedi tan panxa.
No, però és que a més, després de dir que tan dura és la vida de l'influencer i que tens tanta pressió social i tal, la tia va decidir parlar d'aquest tema de la pitjor manera que jo he vist, de moment, que és penjant una Instastory amb una votació on posava, de què team sois? Israel o Palestina?
No m'ho estic podent creure.
T'ho prometo.
No m'ho puc puto creure.
Clar,
és que clar, si ho has de fer així, calla. Calla i segueix ensenyant, segueix fent un haul de maquillatge que potser és la teva feina per a algú.
Clar, el risc que corres si parles d'això, que jo també entenc que se n'ha de parlar, és que pots frivolitzar-ho fins a un extrem que tampoc cal. Per sort, a l'esfera d'influencers espanyols també hi ha persones que en solen parlar amb força coneixement de causa sobre aquests temes, com l'Inés Hernani i la Nerea Pérez de las Heras a Saldremos Mejores.
Israel, ja sabeu que se localitza en la Palestina històrica, lugar on emigren els judíos bajo el lema de que
ens expliquen tot el context històric, vull dir, us recomano molt aquest podcast si realment esteu desinformats del tot, perquè donen molts detalls que crec que cal conèixer. Per tant, res a veure amb la Marta Díaz, per exemple, aquestes influencers.
Aquí a Catalunya també se n'ha parlat una mica del tema.
Sí, de fet, la Fera, que és una comunitat de creadors catalans que va néixer l'any passat, ha fet un tuit animant-nos a tots a no ignorar els conflictes del món i a sortir de l'aïllament propi de les xarxes. Així ens ho explica...
Jo crec que els creadors de contingut són referents o influents en els seus entorns i diguéssim que la dinàmica de les plataformes fa que sovint doncs, visquin en la seva bombolla de coses que fan, de continguts que publiquen, com si el món i les coses que passen al món no anessin amb ells.
Tot i
no
aquesta crida, la veritat és que aquí a Catalunya no hem tingut gaire posicionaments ni gaire comunicats de cap tipus. Les Golfes, que és un podcast força escoltat...
Perdona, el que sentia més de l'Albert Lloreta, que sí. És el fundador sí, d'aquesta plataforma.
Les Golfes n'ha fet un capítol especial i també el Bus Escola, que és un podcast que tenen els nostres amics Joan i Luara, que es van casar la setmana passada, diuen que potser la setmana que ve en parlaran.
Potser, al igual que avui hem fet monogràfic casaments, la setmana que ve podríem fer monogràfic conflictes. No vol dir, no serà una tertúlia rotllo Jordi Wild, crec que tot i que podem estar més a l'actualitat i tal, no som la gent que ha de parlar ni de donar opinions del tema d'Israel, per exemple, o del tema d'Ucraïna.
Doncs ja veureu com ho enfoquen, però en tot cas és un conflicte que tots tenim una mica intern i aviam com cadascú l'aconsegueix resoldre.
Realment hi ha gent que hi volia passar de puntetes i s'ha fotut al mig del fregat, eh? Algunes de les declaracions que hem sentit.
És un molt tema difícil. Complicat.
Fa patir.
Informeu-vos, sobretot.
Laura Grau, moltíssimes gràcies per aquest recull. Demà hi tornem a partir de la 1 del migdia. Juliana Canet, que vagi molt bé.
Igualment, guapo.
Us deixem amb el Catalunya migdia, amb l'Òscar Fernández. Fins demà.
Fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.